L'hora de la gent gran.
Bueno, com cada setmana, bon dia. I espero i desitjo de que tots estigueu bé. És propi de l'edat que jo tinc, que el primer i el més important per mi és saber que tothom està de bona salut. I si no, pues que millori a través de les hores o a través dels dies. Bueno, avui sabeu que aquí portem personatges que aportin exemples, vivències, coneixements que ens puguin ser d'interès, sobretot a les persones grans. Avui porto una persona que, com sabeu, hi ha una prèvia entrevista per conèixer-nos millor, perquè a vegades venen personatges que no és la primera vegada que ens veiem, com és aquest cas. Bueno, és una persona que m'ha sorprès per el que ens pot aportar, per el que ha viscut, per la realitat i sobretot per una cosa, que a vegades costa que un personatge digui veritablement el que vol dir.
És molt important això, eh?
Molt important, eh? Bueno, tinc aquí la sort, tenim la sort, de que estigui amb nosaltres el doctor Miquel Àngel Ramírez. En aquests moments és com treballa a la FATEC, que és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la més important de Catalunya, que abarca més de 500 associacions o esplais esplais, no?
I entitats.
O casals, o entitats. I que abarca pues, potser 400 o 500 mil persones que són precisament persones grans. El doctor Miquel Àngel Ramírez està casat, té 70 anys, o sigui que comprèn perfectament la nostra problemàtica.
I tant.
Està casat, té 4 fills, ha sigut metge d'urgències, de metge d'atenció domiciliària, ha sigut metge de centres geriàtrics. Bueno, ell es defineix com d'una forma molt clara, diu que sóc un metge de trinxera.
Exactament.
El qual vol dir que podem parlar de forma molt clara perquè segur que de lo que parlem ell no sol té els coneixements teòrics, sinó que també té els coneixements pràctics d'aquestes situacions. Doctor Miquel Àngel Ramírez, benvingut aquí a Calella, i molt agraït per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Josep, i bon dia a tothom, l'audiència que tenim, i agraeixo molt la teva complicitat per fer aquesta entrevista, i el més important és que m'agradaria que ho passessin bé, i si aprenem alguna coseta, doncs millor, m'entens? I agraeixo la veu aquesta que tens tu per la gent gran, perquè si nosaltres no fem coses, difícilment els que tenim ara a sobre nosaltres la facin per nosaltres. Vull dir que hem de lluitar. Jo m'he adonat que hem de lluitar, que la cosa està una mica, que si el que no fem nosaltres costarà una mica. Per això hem d'estar sempre aquí a la trinxera lluitant.
El doctor Miquel Àngel també dona una sèrie de conferències, xerrades, tallers, d'alguna forma per d'alguna forma conscienciar a la gent gran i no tan gran de la situació real que hi ha avui dia, no? En concret, en principi havíem pensat que aquest programa es dediqués a lo que és la solitud, la soledat, no? Però degut a la seva experiència jo intentaré aprofitar-me dels molts coneixements que tenen amb les diferents facetes, encara que d'alguna forma tot està parlem del mateix, l'aïllament social, a l'edatisme, que se n'està parlant.
Exacte,
molt,
sí,
i el que és la soledat. Doctor,
Escolta, diu Miguel Àngel directament, no fa falta que diguis doctor.
Bueno, és una mica de formació professional, perquè com que he estat a la indústria farmacèutica,
sí,
m'agrada parlar amb aquest... Però bueno, Miguel Àngel, gràcies per la confiança. Hi ha una de les coses que l'altre dia em van sorprendre per parlant de la soledat, de que a vegades portes a parents, a familiars, en una residència, perquè no se sentin sols. I estadísticament diuen que 7 de cada 10 residents se senten sols en una residència. Com és possible això?
Mira, això, jo t'ho puc dir, jo estic 25-30 anys treballant en residències geriàtriques. Vaig tenir la sort que eren residències gestionades per una família, vull dir que treballava el pare, la mare i els fills, que és molt diferent a residències que estan gestionats doncs, per gent del carrer, no? I per què et senten sols? Doncs està molt clar, perquè tu a la teva casa tens la teva vida, tens la teva història, tens les teves cosetes, i quan vas a una residència tot això s'ha perds la teva identitat. Allí ets un mes, el de l'habitació 25, no tens els quadres dels teus fills, no tens la teva televisió, no tens el teu menjador, no tens les fotos que tu tens, vull dir que els records es trenquen, quedes com aïllat. I arribes allí i comences a pensar que això és l'últim esglaó, jo. D'allí ja no sortiràs fins que no vagis cap a un altre lloc, no? Això per una part. Per altra part, és veritat que, claro, ho hem xerrat abans tu i jo, que això ha de tenir un règim una mica de quartel, perquè si no, no es podria fer que s'aixequin, que se neteixin, que berenin, que mengin, que facin les activitats. Si això no té un horari, malament, llavors comencen a aixecar la gent a les 6 del matí, o sigui que no és l'hora que a la millor tu t'aixecaries a la teva casa, i a les 7 o les 8 de la nit has de ficar al llit, i la nit és molt llarga, vull dir, que tot ha de funcionar diferent a com tu feies les teves coses. Perds la teva autonomia, perds la teva identitat, perds la teva llibertat, i bueno, jo, pues, et quedes allí, i si tens sort i és una residència pues, petitona de 25-30 persones, ara que és una residència que tenen 300 persones, per això és impossible. O sigui, tu, a lo millor, te vas aïllant, a lo millor tens sort i xerres amb la companya que tens al teu costat, però moltes vegades, jo t'ho he comentat abans, no?, que senten allà, estan tot el dia sentats amb una cadira, fan activitats també, evidentment, no?, però quan es mou el del costat, no pregunten què ha passat. O sigui, ningú vol saber, ho saben, vull dir, no?, però perquè s'ha mort la companya que estava al teu costat. Vull dir que allí, quedes allí i fins que arribi al final de la teva història, no? I també ho hem xerrat abans, que n'hi ha molta diferència de les residències a Barcelona, per exemple, que als pobles. Per què? Perquè als pobles, com tothom es coneix,
hi ha
un compromís. Escolta, Josep, avui no has anat a veure la teva mare, m'ha dit que tal i qual. Llavors tu estàs, fan com un checklist, no? En canvi, a Barcelona, tu estàs visquent a Gràcia i la portes una residència, no sé, de Sant Andreu, per dir alguna cosa, i tu la parques allí fins que es mori moltes vegades, no? Però, que passa més de l'habitual, això, eh?
Però també no... hi ha un gran problema. A vegades la soledat domiciliària, no?
Ui, tant.
Perquè m'has contat
casos... 1000%. Sobretot n'hi ha 1000%, eh?
Més d'un 1000%. Perquè m'has contat casos dramàtics que tu els has viscut. A vegades se'n parla, però no és el mateix parlar-ne...
Doncs s'ha de, que de veure i s'ha d'estar.
...que viure, no?
Sí.
M'has contat i m'has explicat que t'has trobat al fer aquesta assistència domiciliària gent inclús que portava dies mort a casa.
Sí, sí. Gent que portava 2-3 dies, bastants. Gent que portava ja 6 o 7 dies, perquè ja els detectaven per l'oloreta que feia, m'entens? Llavors haurien de cridar a la policia, els bombers i tot això per poder entrar, no? Però, esclar, si tu tens una persona que viu un quart pis que a la millor no té ascensor ni res, pues, bueno, tu estàs a millor un dia o dos que no la veus, però penses, bueno, a la millor no ha baixat. I a vegades, ja que s'ha mort i com està sola, perquè n'hi ha un problema... Mira, perquè ho tinguem una mica clar i s'entra una mica al tema, n'hi ha un 30% de la gent que té solitud no desitjada i que viu sola. Un 30% és molta gent, eh? Aquí tens xifres de Catalunya, bueno, tu calcula el 30% de la gent gran i ja no sé si són 700.000 que n'hi ha aquí que viuen sols, no? I està la soledat, entre cometes, desitjada... i la no desitjada. I és clar, com diu el Jean-Marc, no sé d'on has tret aquesta frase, n'hi ha tantes solituds com a persones. Cadascú la viu d'una manera diferent. Això a què ens porta? Què en diu la meva experiència? Jo he estat l'última etapa de la meva vida professional, he treballat aquí amb el Maresme. Treballava des de Premià fins a Mataró, Cabrera, Premià de Mar, Vila, tots els pobles d'aquí, no? Treballava per la nit, a més. I una proporció molt important de trucades per la nit era gent que estava sola. I el que volia simplement era xerrar, conversar una mica. I és clar, què passa? Que la nit és molt llarga i tens molt de temps d'adonar-te si em fa mal el genoll, el cap, tot això. I trucaves al metge perquè la millor era l'única oportunitat que tenies de xerrar amb una persona. Estem vivint un gran aïllament. La persona cada vegada està més aïllada. I això de la tecnologia, que està molt bé, però és molt dolenta, també. O sigui, sempre dic el mateix. Jo abans, quan estava treballant a l'hospital o al CAP, no? Teníem una estafa on estaven tots, no? I jugàvem a les cartes, sopaven junts, xerraven la tele, el que sigui, no? ara entres en un, últimament entraves en un lloc d'aquests, en un staff, i estan 10 persones, però cadascú està amb el seu mòbil. Cadascú està a la seva bola. No xerrem de res, vull dir. Això penso que és molt, molt perillós. Molt perillós.
Sí,
això,
aquest aïllament i aquesta soledat ja es veu en persones ja bastant més joves.
El problema és que els joves, nosaltres, bueno, el que és gran i no li toca més remei, però és que el problema és que la gent de 12, 14, 18, el que sigui, bueno, tu vas amb el metro i què veus? La gent amb el mòbil, no ens comuniquem, i la gent el que vol és xerrar. Volem comunicar. Tots.
Sí, però doctor, també a nivell... Jo permeto que et digui.
Sí, tu el que diguis, tu el que vulguis.
Em trobo més a gust. Sí. Doctor, dintre de lo que és la soledat que s'aprecia a les residències o als domicilis, claro, quina solució hi ha amb això? És que la societat està ja insensible amb aquestes coses? Que no te'n donis compte que una veïna porta un dia o un dia i mig o dos dies que no la veus preocupar-te per trucar-la o alguna cosa?
Bueno, és que cada vegada s'ha deshumanitzat una mica quasi tot, no? Abans teníem més contacte, jo vaig jugar al carrer, per exemple, que ara ningú juga al carrer, i coneixies els veïns, perquè a mi jo havia una tele amb l'edifici i anaven tots a veure el partit per la tarda d'avui, i la gent estava més al carrer. Ara tothom, la vida ha canviat, no és que sigui ni més bona ni més dolenta, ha canviat. També abans, per exemple, nosaltres, la majoria de nosaltres, ens hem criat a casa amb una persona gran, amb un avi, que ara això ja és incomprensible, ja això no existeix. Vull dir que tot ha canviat i ens ha vingut tot com molt de pressa. Encara no ens hem adonat de... Ara estàs amb un canvi i et torna a venir un altre, no? I, bueno, cadascú ens hem tornat una mica més egoistes, també. L'educació que hem rebut ara és diferent. L'educació que donem nosaltres als nostres fills és diferent també a la que ens han donat a nosaltres. Vull dir, i la culpa és nostra, eh? Jo sóc el primer que no... Suposo que no ho he fet bé, no? La vida va molt de pressa, és molt competitiva, no? I n'hi ha una cosa que jo sempre dic, no? Que ara els eduquem que tu vas a un lloc... A veure, què pots treure? Què puc agafar? En lloc de dir, què puc donar jo? Què puc aportar? O sigui, per exemple, jo no vinc aquí a veure què puc treure de la ràdio. Perquè a veure si puc aportar alguna cosa. Perquè, en definitiva, des de la filosofia d'Aristòteles al qui sigui, l'home està realitzat, està bé, és feliç, quan té la capacitat de donar coses als seus companys, al que sigui. I si no, pues, definitivament pues, estarem malament. Però com d'això, trobar voluntaris ara, hòstia, costa molt. Nosaltres estem buscant voluntaris pel projecte aquest que tenim de la soledat, que, bueno, de moment es fa pilot aquí amb el Maresme, no?
Que seria una solució, que voluntaris es dediquessin una mica al control aquest.
Vamos a ver, el voluntari és fonamental. Per moltes IES que tinguin, jo què sé, APPs i estaments i tal i qual, lo principal és la persona, el principal és el voluntari.
Doctor, degut a la seva experiència, claro, què se'ls pot dir? Perquè ja de per si la persona té por d'anar en una residència. El 99% hi van, podem dir, obligats o perquè la família sí. No se'n pot fer càrrec, no? Sí. Però a vegades les residències també busquen una mica el millorar aquesta imatge, no? De dir, escolta, no vens a morir en una residència, vens a viure. Però això és real, això és factible.
Saps què passa? Que s'ha de canviar una mica el concepte de residència, que afortunadament ha canviat, no? Perquè abans, quan jo vaig començar amb les residències que jo tenia, bueno, vaig començar amb les residències en el 82, eren molt diferents a les d'ara. Perquè la gent tenia al cap encara el tema de l'asilo. M'emporten a l'asilo. I jo deia, no, a l'asilo no, que aquí estàs pagant, aquí és diferent. No és un asilo, però això a la gent gran encara els hi quedava, no? I les residències abans eren pues, com un quartel. Vull dir, no havia... Si la residència tenia capacitat per 20, hi havia 40, a lo millor. Ara, afortunadament, tot això s'ha arreglat, no? Però tot i això, jo penso que tenen molt bones intencions les residències, evidentment, però costa que tu, clar, és que a la persona l'estàs traient del seu entorn, és com si tu agafes un tigre i el fiques en un despatx. No pot ser, no pot estar que tira, però tu has estat a la teva casa amb les teves coses i de repente l'ho perds tot. I ja depèn de que et diguin coses. I el que volem tots nosaltres, el sentiment que tenim tots és de llibertat, d'autonomia. Quan perdem això, va lligat a la pèrdua de la dignitat també. I quan perds la dignitat, malament ja. Llavors, estàs allí i et sentes que ja tu no ets útil. O sigui, és el que hem xerrat abans. O sigui, el cervell diuen que no es fa vell, sinó que se va apagant. Si tu no li dones xitxa perquè faci coses, si tu no fas que tu et sentis important que estàs fent coses, te vas apagant. I això és a dir, per això estem també en els programes d'envelliment actiu, perquè afortunadament ara els casals endotípics no són els que n'hi havia abans, que la gent anava amb tots els meus respectes, a jugar al domino, tot això, no, ara ja fan història, informàtica, bailes, els fan de tot, ara el que vol, hi ha una oferta
sí.
molt important, o sigui que això ha costat però ho hem guanyat, no? Però s'hem de donar que nosaltres som importants, que encara compten amb mi, no? Que la meva vida té un sentit. Clar, què passa? Que jubilant als 65 anys, ara què faré? Que he d'anar a veure, com ho diu, que estem veient sempre obres. No n'hi ha tantes obres, jo vull fer coses. Jo amb 65 anys em sento jove i penso també, hòstia, és una pena que 45 anys de feina hagin sinat a l'escombraria.
I que se s'aprofiti.
Sí, això cap país s'ho pot permetre. Això passa aquí en Espanya, vull dir,
sí,
eh?
Sí, sí,
en altres llocs, no, veus gent gran treballant. Pues, hauria de ser el que vulgui jubilar-se perquè té una professió més física, està clar, perfecta. Però gent que encara té el cap més o menys bé, jo sempre dic el mateix, jo conec una mica de medicina, una mica, eh? Perquè jo sempre dic que en d'urgències conec un poco de todo y un mucho de nada, no? Però alguna cosa en 45 anys, 12 hores diàries, alguna cosa, alguna experiència tindré que suposo que s'hauria d'aprofitar.
El que es diu l'ull clínic, no? Que moltes vegades s'aprenirà a través dels anys.
No, això el que diu que això no existeix és que ell no el té. Però això és l'experiència. Si tu cada dia veus 20 persones, arriba un moment, cony, que si es posa a sitges que té un colín nefrític, segur. Perquè ho has vist mil vegades. Vull dir.
Doctor, parlem també encara que... Però bueno, a vegades circulen molts comentaris, però mai potser hi ha una realitat que la pot donar una persona que ho ha viscut. Què va passar amb el Covid a les residències?
Doctor? Uf, el Covid va ser un tema i a mi... Encara vaig tenir un sentiment una mica agridulce, no? Perquè jo em vaig jubilar amb el Covid després del Covid. O sigui que la meva final d'etapa de metge, jo he estat molt content sempre fent de metge, m'ho he passat molt bé. M'ha agradat molt la meva professió, no? Però em va tocar jubilar-me també ja quan ja estava acabant el Covid i va ser molt desagradable el del Covid. Perquè, o sigui... Bueno, fèiem el que podíem, no? No teníem més mitjans, va venir de cop això, no sabíem de quina...
No estàveu preparats.
No estàvem preparats. Es va gestionar molt malament, així també ho he de dir, que això es va gestionar molt malament. Segurament s'haurien estalviat moltes vides si ho haguessin gestionat bé. I ho dic tranquil·lament aquí perquè jo ho he viscut, no? I, de fet, el que fèiem amb el Covid, pues, la gent que estava a l'hospital lluitava molt, feia moltes hores, teníem possibilitats, però esclar, els que estàvem al carrer i jo que he fet aquest tram últim de la meva vida professional va ser aquí al Maresme, que n'hi ha tota la carretera, són residències geriàtriques, no? I n'hi ha de més grans, però pràcticament anàvem a signar els documents de la fi de l'amor, no? O a donar els kits de morfina perquè no es podia fer res. Tampoc es van fer les mides que s'haurien de fer i bueno, no es va poder atendre tota l'any. Va ser molt dur arribar a una casa, dic, una persona tenia el Covid i a lo mejor deia al fill, bueno, el portaran a l'hospital i no es pot portar a l'hospital.
I aquests protocols hi existien,
sí,
no?
Sí, esclar, normal. O sigui, eren decisions una mica difícils i el que estàvem, el que vaig parlar amb un anestesista, no? I deia, clar, que nosaltres estàvem aquí i havíem de decidir a qui li ficàvem el tubo que li donava alguna possibilitat de vida i al qui no li ficàvem. Nosaltres a la casa el mateix, el que se quedava a casa, pues a veure què
passava. Però era per falta de medis o de coneixements?
Per falta de medis. O sigui, coneixements no tenien, però mitjans tampoc tenien. Bueno, jo me'n recordo que jo vaig anar a visitar un gorro de l'Ikea d'aquest de dutxa i em van fer també bosses d'aquestes de basura per fer una mica de trajes d'epis d'aquests, perquè no n'hi havia. I els que venien al començament també les mascarilles a mitja guàrdia s'havien de canviar. Perquè, vull dir, va ser una mica un desgavell. O sigui, se'm va escapar de les mans. Tampoc he de dir també que tampoc van deixar que xerressin els experts. el comitè d'experts després es va descobrir que no n'hi havia tal comitè. Vull dir, o sigui, que aquí no s'han demanat responsabilitats, però a mi m'hagués agradat que es busquessin responsabilitats. A veure com se va gestionar,
sí,
això.
Sí, perquè dius la veritat que quan tu prenies una decisió de no portar-la a un hospital perquè hi havia uns protocols, clar, la família et culpava a tu.
Home, no? el que donava la cara era jo. Per això t'ho dic, la meva temporada final una mica de fer de metge, que havia sigut molt bona per mi sempre, va ser una miqueta agridulce, m'entens? Perquè això de no poder donar... Però no per mi. Perquè el tema... O sigui, jo he de defensar... I no és corporativisme, els metges que hi ha, sobretot a primària, m'entens? Que moltes vegades l'establishment no et deixa que facin les coses. Perquè, clar, si tu tens... La gent diu, és que no m'ha mirat ni a sus els metges. I jo dic, hòstia, però si és que té 10 minuts, tu entres, l'has d'explicar, el que ha de mirar la teva història, les teves plaques, les teves analítiques, t'ha d'explorar, t'ha de fer un diagnòstic, tu tens... Tu creus que té en 10 minuts temps per tot això? Doncs pues ha d'estar fent coses. Vull dir que moltes vegades no són els metges, sinó és l'establishment, que no n'hi ha, si no n'hi ha llocs per visitar, no n'hi ha metges per visitar, doncs pues passen aquestes coses. Perquè això ha hagut una mala previsió.
Sí, hi ha un gran dèficit de metges d'atenció primària, sobretot.
I tant, no sé si n'hi falten 40.000. No, ja et dic, l'únic que t'he dit a ti, si tu vas al metge a demanar visita, i te diuen que vingui d'aquí 15 dies, alguna cosa no va bé. Perquè tu hauries d'anar o al mateix dia o al dia següent. Perquè si vas dintre de 15 dies, el que tinguis tu ja sabrà passar. Què passa? Que molta gent se va als serveis d'urgències i es col·lapsen als serveis d'urgències. Però clar, si tu vols que te'n visitin, no et visiten aquí, doncs te'n vas cap a l'hospital, cap a un servei d'urgències, i es col·lapsa. I estàs 14 o 20 hores allí ficat de promig. A la Vall d'Hebró, el promig són 18 hores. Està allí.
Quina solució té això?
Quina solució té? Pues ganes de solucionar-ho i calés, que posin calés. Perquè en definitiva és un tema de calés.
I n'hi ha de calés, per això? O es dediquen a altres coses?
És que jo penso que estan molt mal gestionats els calés. Penso, eh? No sé, no soc economista, però jo crec que tan mal que recauda molt. És clar, vamos a ver, la medicina, l'estat de benestar és molt car, ja ho hem parlat abans, perquè clar, jo quan vaig començar, doncs, els ictus es morien, els infarts es morien, els càncers es morien. Què passa? Que ara el 80% té supervivència. Això què vol dir? Que aquesta gent tindrà que anar almenys dos vegades a un escàner, la ressonància, les visites, els controls, tot això. Això abans no es tenia. Llavors, és clar, la gent ens hem fet grans, en visitant molt, perquè ja tenim que si la cadera, que si l'ull, la cadera, tot això, que abans això no passava, no? Però no hem previst això. Esclar, a part de molta gent que ve de fora, perquè ha hagut aquí a Espanya, en cert temps, havia el que es diu el turista aquest, ara que m'estic a la paraula, bueno, que venia gent aquí...
I aprofitava.
Tu venies aquí... i et portaves a la teva sort, el teu fill, tal i qual, i que si la
assistència i... gratuïta, doncs pues vinga, va.
Claro, que això està bé que es faci sanitat universal, però bueno, a la millor s'hauria de, en fi, controlar una mica, perquè la gent es comença a queixar d'això, eh? La gent.
Doctor, també es parla a vegades de que dius, bueno, doncs pues mira, si com que hi ha un percentatge molt elevat de gent aquí que té assegurança privada, no?
Sí.
Si no m'atenen a la residència o no m'atenen als hospitals públics, bueno, tinc la sort d'anar-me'n amb una privada. És que tracten millor les privades? Són millors les privades que les públiques?
No, mira, a la privada està la gent que parla al matí, està la medicina pública. L'assistència és la mateixa. El que passa que a la privada... Pues a lo millor si tu et diuen que trigaràs 15 dies a anar al metge, pues allò vas a la privada i els 2-3 dies et poden visitar. Els especialistes, per exemple, tu un especialista ara pues, trigar a termini mig per veure un traumatòleg, bueno, un de pell ja, al millor són 6 mesos, 4-5 mesos perquè visiti un especialista. Si vas a la privada, que tens la sort, entre cometes, de tenir una mútua, que tens calés per pagar-la, perquè les mútues són cares també, eh? Bueno, pues clar, si tu el traumatòleg el pots veure en 4-5 dies en lloc de 4-5 mesos, doncs clar, la gent fa això, perquè la gent el que vol que l'assisteixin, perquè això, quan tothom té una mica de dolor, no, és un problema, o sigui, nosaltres perquè, bueno, com som metges, pues, no contemplem tant, jo ara que estic a l'altre costat de la taula sí que ho contemplo més, eh? Però, esclar, la gent, si té un problema, vol que ho arregli. Home, la gent pensa, coi, estic pagant tot el dia el 55% dels meus calés, que no es van a medicina, eh? Perquè a medicina demà molt poquet, eh? Pues jo vull una assistència, jo em trobo malament, jo vull que ara em tractin. Esclar, si tu vas al metge, te'n diuen, vingui d'aquí un mes, com va passar a mi l'última vegada, diu, hòstia, bueno, jo tinc sort perquè soc metge. I vaig solament quan facin l'analítica una vegada a l'any, o dues me la faig i res més. Perquè més o menys el que més m'ho vaig jo més o menys fent, no? Però la gent està malalt o que em faci mal alguna cosa, és una mica fotut per la gent que ho té, eh? I més si no sap de què és, perquè qualsevol cosa... tothom s'espanta una mica.
Tenen més temps per parlar amb el pacient, no?
Sí, sí.
Perquè abans, però vull dir, en conclusió de dir, dies també, jo si m'han de fer una intervenció d'aquesta, de complicada, complexa...
A la pública.
A la pública.
Sempre,
no?
Sempre. Perquè a la pública estan els millors, que estan també a la privada, eh? Perquè sí, però, claro. El que està de cap de residència allí a la Vall d'Hebron, per la tarda opera en un altre lloc. Tot, perquè si no, amb els sous que tenen, no viurien.
Tenen que tindre dos petits sous.
Tenen que tenir dos feines, no? I n'hi ha coses que ja a la privada no es pot fer. O sigui, el traspàs, tot això no es pot fer a la privada. Un traspàs de fetge pot costar, no sé, un fotiment de milions d'euros. Vull dir, coses d'aquestes s'han de fer a la pública. Ho hem tots fet un compromís tot de fer una solidaritat i entre els que paguem tots nosaltres, doncs tenim això, un dia poder tocar.
O sigui, ets, per la teva experiència, ets partidari de que hi hagi pública i privada.
Sí, no? Sí, han d'estar les dues conjuntades, sí, sí, sí. En definitiva, és medicina. I assistim a persones. Què més de que sigui una o l'altra? Han d'estar unides. De fet, moltes proves, un percentatge molt més gran que la pública, es faran a la privada, que es concerten. Pues ara que sempre per qualsevol cosa fan un escàner, una ressonància, un tac, tot això, pues, això es juga amb la privada.
Però com pot ser, que segur que m'ho contestaràs de forma lògica i fàcil, no? Dir, com és que la pública és deficitària i la privada és un gran negoci?
Bueno, la pública és deficitària perquè n'hi ha moltes coses que estan mal gestionades. O sigui, ara no sé com està la cosa, però a la meva època n'hi havia aparells a lo millor nous que estàvem al sòtano si no s'aprofitaven. I el material era com si fos, diu, la pólvora del rei. És clar, la pública n'hi ha molta gent, a la privada no n'hi ha tanta gent. Vull dir, a la pública millor en una planta tens quatre infermeres per dir alguna cosa, i a la privada tens a lo millor dues infermeres. Vull dir, és que clar, la pública... I si volem el tema de benestar, la salut pública és molt cara. Ha de ser deficitària la medicina sempre. Perquè la pública, si és un negoci, clar, el que inverteix...
Controlen més el gasto.
Ha de controlar més. I, clar, les ràtios de gent és diferent també. Vull dir, és diferent el tema, no?
Però, una conclusió, cosa que tu, clar, els metges són els mateixos.
Els metges són els mateixos.
És el que interessa, lògicament.
Sí, sí, sí.
I els medis, sembla ser que també la pública ja té tants o més medis que la privada, això també, no?
Sí, home, és que tots treballen a la pública. O sigui, que ja. Solament treballen a la privada els d'estètica i algú més, vull dir, però tots... O sigui, tu la formació l'has de fer a la pública. Jo no conec cap metge que s'hagi
format... La formació a la pública.
Sempre, perquè a la pública he operat 20 apendicitis, 2 intents... A la privada no, perquè a la privada ho has d'encertar. Vull dir, no pots... Per aprendre, hi ha un senyor que t'ensenyi a fer les coses i això es fa a la pública. Tu a la privada no pots anar a aprendre una cosa. Allí ho has de fer. S'acabó la història. No hi ha més història.
Sí, control. Al final és control. Doctor, també preocupa molt a la gent gran de que a vegades vas al metge i en part ja ho has contestat, no? I no et dona masses explicacions. No surts amb la idea clara de lo que pots tindre. No sé si és perquè el metge a vegades tampoc vol dir veritablement la veritat o que és una patologia que a lo millor no té massa solució a curt i mig plaç, o perquè creu que a lo millor aquesta persona gran no l'entendrà. No ho sé, perquè no...
Bueno, aquí n'hi ha...
falta de temps, claro.
Sí, n'hi ha molt diferents factors, no? N'hi ha una cosa, per part de la persona que rep el diagnòstic, a mi si me'n dius ara mateix que tinc un càncer, jo entro en xoc. O sigui, que suposo que tothom entra en xoc. I el que li diguis després, ja és difícil que ho entengui, no? Per una altra part, n'hi ha també el que es diu... En Espanya es fa una medicina molt paternalista, cada vegada menys, no? Que les coses no es deien. Llavors, jo... va haver un temps que ens obligàvem els metges a dir el diagnòstic. Però, clar, això va ser una mica cru, perquè el tema, i això és culpa nostra, no és el que es diu, sinó com es diu. Però si tu una persona has de dir que té un càncer, a veure com s'ho diu això, perquè, clar, de moment nosaltres escoltem càncer i significa mort. Ara és una malaltia crònica, el càncer. Però abans, càncer, mort. Llavors, com ho deies, és... Aquest és el tema. N'hi ha protocols per dir males notícies, no? Perquè tu no pots dir una persona que té un càncer caminant pel passadís.
Sí, hi ha protocols també per transmetre-ho.
Vamos a ver, n'hi ha protocols per tot. Ara tu pots dir el protocol d'una manera o la pots dir d'una altra. Llavors el criteri que s'emplea és el que diuen de la veritat assumible. Tu has de dir el que penses que la persona pot assumir en aquest moment. I s'ho va dir, bueno, usted què pensa? Bueno, com ho veu això? Vol que... I el que has de fer és no dir el... O sea, no pots dir el que ha de fer la gent, que la gent diu, vostè doctor, el que digui, vostè doctor. No, el que jo digui, no. Tu has de decidir sobre la teva vida. Jo t'ho dic, això, les possibilitats, però tu has de decidir què fas en la teva vida. No perquè tinguis un càncer t'has d'operar. Perquè n'hi ha gent que diu, no, no, jo no me'n vull operar ni res, perquè... Què taré? 2 anys més a lo millor que m'operes i després aquí me tal igual, jo prefereixo que s'acabi això i ja està. Vull dir, tu l'has de dir les possibilitats i que ell decideixi. Això de lo que tu digui, doctor, jo estic en contra d'això. Lo que jo digui, no. Lo que tu diguis, no. Però que deies tu abans, n'hi havia lo que deia la conspiració del silenci. Que a mi venia el fill i em deia, no lo diguis al meu pare que té un càncer. Com que no s'ho diré? Ell té el dret a saber el que té per decidir què vol fer. Perquè tu suposes, jo no digui res, es posa malalt i té assumptes pendents, clar, clar, i no els ha resolt. O sigui, la meva obligació moral i humanista és dir-li el que té. Com s'ho digui d'una altra manera, i jo li donaré unes certes esperances. Clar. O sigui, el que no diré mai, que això no m'agrada, que diuen estadístiques, no? Que diuen, quina possibilitat tinc? Pues un 33%? No, 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 jo dic això. De moment tenim una situació que no és agradable, però anem fent i ja veurem què passa, perquè mai sabem, ni a cura, ni a curació, ni a molta gent que es cura, o sigui, que dir-li a una gent que la possibilitat de vida és al 40%, li estàs fent la sentència a sobre allà. I això no s'ha de fer mai bajo el meu tarannà, no? I ja t'ho dic, jo, això és la fase que tota manera que la gent hablando s'entiendes, perquè si tu a la gent li expliques les coses, les entén, perquè pensem, no, com aquest senyor gran no entendrà, sí que ho entén. Perquè això és el tema de l'edatisme, no?
Això és l'edatisme, sí.
Que estàs parlant i quan dius, bueno, tu madre tiene un càncer. Dius, escolta, el que
el
tinc, m'ho has de dir a mi, a veure què vull fer jo, perquè la meva filla pot decidir que m'opera o no, però jo he de decidir el que vull fer, no? O que també, quan parlem amb un gran, cridem amb la veu alta, que soy sordo jo? Això passa molt, no? Que, l'abuelito... No, l'abuelito, no. Sóc el Miguel Àngel o el que sigui. Això és un tema que hem de... Bueno, s'ha detectat que és important, que és greu, i estem intentant...
S'ha de lluitar contra això.
S'ha de lluitar contra això, perquè la tendència és l'abuelito, no pot menjar, que no digui això, que no faci, que no se l'enteri. No, 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 no. Ell té dret a saber tot, és la seva vida. Ell ha de decidir, no pot decidir el meu fill. Jo vull decidir per mi el meu fill. A veure si m'entens, no. Si tinc conscient, claro, si ja estic amb procés cognitiu, bueno, pues ja... L'educació que li dona suposo que sabrà el que ha de fer, no? Però si està conscient, tu és el responsable de la teva vida.
Doctor, abans també m'ha dit una cosa que m'ha sorprès, no? Dintre d'unes patologies ja de certa importància, la ment quina importància positiva o negativa té?
Home, la ment és tot.
És tot?
Tot. De fet, cada vegada ens adonem més que en les malalties hi ha un component emocional molt important. Perquè el que mata moltes vegades és l'estrès, el cortisol. No es pot dir que sigui una malaltia com tal, que sigui comença a ser, però està ficat en totes. Per què? Perquè el cos té dos estadis. El que té activitat i el que té de repòs per regenerar. Si tu estàs tot el dia en activitat, no pots regenerar. Llavors... serà molt pitjor. Si el teu sistema... Nosaltres venim de sèrie amb un sistema immunitari, que jo crec que és molt bo. perquè no li donen temps a que actuï. Per ara, tu tens una febreta, un paracetamol ràpidament, coi, deixa que el meu organisme respongui amb això, no?
O sigui que no és bo medicar-te massa ràpid, no?
No, l'hem de deixar, perquè ens hem acostumat a medicar-ho tan ràpid que ha perdut les seves propietats a vegades, no? La febre és bona, és un mecanisme de defensa. Està pujant la temperatura perquè els microorganismes i tot això es faci mal, no? Para que tenim molta pressa. Vivim en la cultura de l'immediatet, volem que tot sigui senzill. Una persona que té nervis, per exemple, no? Que té angústia, ansietat pel que sigui. Jo li podria dir, bueno, pues tu si dos vegades al dia sentes una mica en un sofà i penses una mica, respires tot això, hasta la vida, no, doni una pastilla, doctor. De fet, Espanya és el primer lloc del món a consumir benzodiazepines.
Bé, si la primera del món.
La primera del món som nosaltres. Per què? Perquè ràpidament estic una mica nerviós, una pastilla. No puc dormir, una pastilla. Ara, per la feina em va que estic angoixat, una pastilla. Esclar, no deixin que el nostre cos... I la pastilla està bé.
Atrofies la defensa.
La pastilla està bé, sempre dic que és una muletilla. Jo, de moment, et dono a millor una pastilla, o el que sigui, perquè tu tinguis temps de treballar la teva història. Perquè si tu no treballes, o sigui, la depressió que tu tinguis, o la set que tu tinguis, no se n'anirà en la pastilla. Tu la calmaràs una mica, però estarà aquí. Mentre tu això no ho treballis, perquè jo tinc ansietat, doncs potser el meu cap m'està tot el dia parent, no sé, no m'agrada, o la meva dona, o el meu fill, no... tu tens ansietat per alguna cosa. Però si tu te la treballes una mica, segurament això s'anirà... Bueno, com es diu això... Serà calmant una mica, serà, no sé, perdrà la força que té. S'han de treballar, que no es treballa molt les emocions. Perquè aquestes són...
Però encara no té temps el metge de treballar això, no?
No, però, bueno, però és que ja no tenim temps, però és que el pacient també vol coses ràpides.
Sí, perquè no. El pacient diu, no m'ha receptat res. És com si dius, és mal metge.
Sí, perquè aquí...
No m'ha receptat res.
Clar, ens hem acostumat que sempre receptaven per tot. Clar, això, d'on ve? Això ve també... Abans, quan jo vaig començar també a fer de metge, n'hi havia els metges de capçalera que tenien 2 hores. I en 2 hores veien 200 pacients. Llavors, què fèiem? Recepta. Clar, la gent es va per qualsevol cosa. La gent et diu, doctor, és que vinc perquè tinc mal el genoll. I jo dic, però estàs prenent ja l'ibuprofen o l'esquerra. I dic, no, però és que això és el genoll, és diferent. O sigui, el mateix, la gent vol un medicament per la mateixa patologia que tens, no? Vull dir que tenim la cultura aquí del medicament. O sigui, la meva mare diu, t'has tomat alguna cosa? Perquè tenen la història aquesta de que t'has de prendre sempre algun remei. I el remei moltes vegades està dintre de ti.
Però aquest concepte que té el pacientel també té el factor de l'efecte placebo, no?
Bueno, és que jo crec que els estudis diuen que quasi fan el mateix efecte, eh? O sigui, tot el que no sigui cirurgia, que això talla, però que és la medicina, jo intento ser de convèncer de que es posaran bé. Mira, jo he vist molt... El ser metge de residència fas moltos placebos, perquè aquesta gent, és que malauradament aquesta gent està prenent, la meva mare, està prenent 20 medicaments. El cor, la pressió, el colesterol, el sucre, la gent... Prenen 20 medicaments. O sigui, jo no crec que siguin tan listos que vagin a fer l'efecte que jo vull, no? En canvi, jo me'n recordo, deia, jo també curaré, digo, amb aquestes injeccions que et posaré ara, aquestes pastilles, me les han portat d'Alemanya, tu, això t'anirà genial. Hòstia, ja es curava abans. Sí, sí. Per què? Perquè estava treballant el seu sistema immunitari. Pensava que això anirà bé i la fent... Això és una rama de la medicina que diu... Això es diu la psiconeuroimmunologia, que és l'efecte que té les emocions en la ment sobre el cos. Per això jo dic, bueno, pues això, aquest medicament és bon, pues farà que dins... Bueno, això no sap que és el que dintre seu. Pues això fa que es creguin més immunoglobulina, de coses, el que sigui, i això és que te cura.
Però voldria més que aquesta ment treballés per dir no ho necessito, sinó que jo mateix ho puc combatre, no?
Bueno, perquè aquesta cultura no la tenim de moment.
No la tenim.
No la tenim. La volem anar ficant, m'entén? Però esclar, això t'ho dic ara. Josep, has d'estar 3 vegades al dia amb una cadira. Tu, jo no tinc temps. Ningú, mai tenim temps per fer aquestes coses. Doni'm un clam, doni el que sigui, doctor, perquè jo no tinc temps. Perquè pensem, el dia que ens adonem que l'important són nosaltres i que totes les eines les tenim nosaltres de sortida, segurament canviarà una mica la facin.
Però és curiós també perquè ho hem parlat abans, de que la gent normalment s'està preparant per viure millor, amb més qualitat de vida, els últims anys de vida.
No, això s'ha de començar des del començament.
Exacte, això es tindria que començar molt més abans, sí, però sí. Amb aquestes edats nostres no ens preparem per la mort, que no?
Bueno, cada vegada, afortunadament, ara ja es comença a contemplar una mica la cultura de la mort, perquè aquest país, aquesta cultura nostra, no la té, no? De fet, jo quan parlava això de la mort, que és un tema que m'agrada, i que un dia, si vols, ho xerrem... Jo xerrava i em deien, cony, jo faig conferències fa molts anys, no? I diuen, és que, hòstia, parles moltes vegades de l'amor? Digo, cony, és que és una cosa que segur que tots passarem per l'amor. I el que no li pot tenir és por a l'amor, perquè és la cosa possiblement més natural del món. I potser sigui la meva més important per tu, perquè tu quan neixes ho decideixen els altres, una mica. Però quan et mores, tu te n'adones, estàs conscient, has de decidir com ho fas això. Perquè jo crec que és el dels passos més importants per la llei. Jo sempre em dius, tu tens por a l'amor? No, jo no tinc por a l'amor. El que tinc una mica, però amb això estic tranquil ara, no? La gent té por al sofriment, al patiment. Però ara, afortunadament, això ho tenim bastant arreglat, controlat, no? I la gent s'hauria de morir conscient. A mi m'agradaria morir-me conscient. Jo he vist molta gent morir conscient. I és un acte impressionant.
Mort tranquil·la?
Mort tranquil·la. N'hi ha moltes morts. El que he observat jo... Clar, sempre he estat en contacte amb la mort. El geriatre pues, està en contacte amb la mort. He tingut molt temps per parlar de la mort a les persones, no? La veritat és que la gent que té creències religioses es mor més tranquil.
Com més creències, més tranquil.
Sí, és més tranquil. La gent que pensa... Però pot ser que ens laiques. Jo penso que n'hi ha una altra cosa, però no per religió, per unes altres històries. Jo estic tranquil, perquè jo és una continuïtat. Jo penso que és una continuïtat. És un pas que hem de donar tots. Per això, com ho he de donar, m'he d'anar, des que neixes t'has d'anar preparant per a l'amor, perquè jo segur que t'arribarà l'amor. Com més preparat estés, però molt millor.
Com te prepares amb això? Com te prepares?
Bueno, jo de moment penso que això és un acte... per la meva experiència, per els estudis, és un acte natural, ho hem de passar tot, ens agradi o no, i jo penso que, bueno, que n'hi ha una continuïtat, no sé de quina manera, no sé si tornarà aquí en altra vida, no sé si anirà en una altra dimensió, no ho sé, però el que sé bien és que jo sóc consciència, jo sóc energia, i això no es perd mai, jo sóc univers, i això no es pot perdre. Algun lloc anirà. Aquesta informació, que som tu i jo, a algun lloc ha d'anar.
El núvol, no s'anirà, el núvol que es diu ara, no?
No se n'anirà aquí, a la superconsciència, a l'univers, al que tu vulguis. Però això, algun lloc... Perquè, clar, nosaltres aquí som personatges. Hauríem de ser persones. Perquè jo el que tinc clar, o almenys penso que ho tinc clar, que jo sóc un ésser espiritual que estic visquent una experiència terrenal ara. La meva essència està amb una màscara, un vestit d'aquí, bueno, si soc un personatge, soc metge, soc conferenciant, tinc una dona, tal i qual. Però la meva essència, la persona és diferent.
Això no pot desaparèixer.
Això no pot desaparèixer, perquè això forma part del tot. El que té creències pensa que és Déu, el que l'altre pensa que és l'univers, l'altre pensa que és
l'altre fill. Sí, sap que algú més hi haurà després.
Però cada vegada més la gent pensa que n'hi ha... Vamos a ver, de fet, el 80% de les cultures pensen que n'hi ha una altra cosa. Per aquí, la que hem rebut nosaltres, la judeo cristiana aquesta que dic jo, jo penso sempre que aquest llibre han tret algunes pàgines després del del consell aquest de Nicea i van ja dir que és bo i te'n vas cap a terra, però abans no es pensava això. Nosaltres també eren reencarnacionistes, nosaltres. Perquè després, pel que sigui, i l'hem agafat por a l'amor, perquè pensem que tot s'acaba i bueno, això és la cultura que tenim de parli, no diguis això, no parli de l'amor. Quan hi havia un mort a casa, l'escondien pràcticament, l'amagaven, no? I això és diferent, és una cosa normal.
Sí, la teva experiència amb aquests casos ja últims, de traspàs, vull dir, la gent sap que es va morir, sí. Ho sap que es,
sí.
Que es mor.
I això és el que hem de... O sigui, jo he tingut l'oportunitat de treballar molt això, que tu saps que et moriràs, no? I tu dius, mira, penso al teu fill com es diu?
Ismael.
Bueno, Ismael, penso Ismael, que jo va morir. Ai, papa, no diguis això. Tal i qual, no sé què, per què no? Perquè tu viuràs mort. I tu pensas, coño, però si jo sé que moro, per què m'està dient? Què estàs pensant, que jo soc tonto o què? Aquest és el problema. Que és la família, moltes vegades, que impedeix, que dona més llauna a la família, pràcticament, que el que es va morir, el que es va morir, arriba un moment que té una consciència que ho sap. O sigui, jo me'n recordo que quan un deia per l'agència, diu, hòstia, he vist el meu pare per aquí, patatín i patatant, diu, hòstia, aquest es moria. O sigui, que tu tens una certa consciència de la proximitat,
sí,
de l'amor, no? Entonces, que vingui un altre que digui, no, papa, que està desvariant d'vostè, no, no estic desvariant, jo ho tinc molt clar. Llavors, això et porta a l'aïllament, perquè tu vols comunicar una cosa i no fan cas, doncs ja, tu ja te vas aïllant del tema. Que per això, sempre els animava la gent, si et parlen de l'amor, continuo xerrant amb ell, perquè ell vol dir coses, vol deixar un legat, vol dir alguna cosa. No le talleu, perquè si no el que feu és que es va aïllant.
Jo vaig viure l'experiència del meu pare, que això m'ho van dir en una residència, de dir, s'ha mort quan tu has arribat.
Sí, sempre, sí, t'espera.
Es pot controlar la mort?
Bueno, a mi m'ho passa també, vull dir, jo quan el meu pare es va morir en 50 anys, amb un tumor al cap, jo estava en Extremadura treballant. I d'Extremadura, ara ja els trens, tot això, costa que arribin encara, però t'estic parlant de l'any 83-84, jo era una odissea anar a Extremadura. Hòstia, doncs vas parar. Jo sabia, bueno, no arriba i digo, tranquil, que el meu pare m'esperarà que jo arribi.
I et va esperar.
Ja em va esperar. Però jo crec que això ho dic, que és, va passant diverses vegades com un tramvia i tu ni una vegada que l'agafes. O sigui, jo no crec que siga la primera que tu te'n vagis, sinó que va passar i tu una vegada dius, pues ara l'agafo, perquè estic casat pel que sigui, ara l'agafo, no? I, bueno, si s'han de despedir el que sigui, per la meva experiència, i és bastant, bastant grossa, esperen habitualment. I moltes vegades el que fan, que també ho fan això, que a vegades m'ho he vist amb els fills, és que s'ha mort quan jo no estava, i tenia un patiment. Diu, no, estiguis tranquil, si s'ha mort quan tu no estaves, és que el volia fer l'umba aquest moment, perquè potser no volia que tu, no sé, portessis això.
O sigui, jo crec que sí, tu, que és com si tu escolleixis el moment
més o menys, tens unes variants, unes possibilitats, sí, però jo crec que tu...
Hi ha períodes curts.
Sí, tens una certa autonomia amb això.
Sí,
eh?
Sí, autonomia en aquest sentit. Hi ha una cosa també que em pregunto quan faig les entrevistes amb la gent a nivell particular, que això també és una qüestió mental i de sentiment, no? Dos persones casades, 60 anys, que han conviscut juntes de forma feliç, com se supera el dolor de la pèrdua d'una de les dues?
És molt difícil. Fixa't que jo, si la gent sempre diu que el dolor més insuportable que pots tenir és la mort d'un fill, perquè clar, estem preparats pels de dalt, però pel de baix no, no? Però si en canvi, les estadístiques que diuen els americans, que les coses el fan bé, el pitjor dolor és quan es mor el que tu tens de company. Però és clar, la teva vida, si tu portes 60 anys amb una persona i se'n va, Què fas? O sigui, aquests són, bueno, de fet, ho hem parlat abans, que dels 4.600 suïcidis que n'hi ha a Espanya, el 33% és de gent que té més de 70 anys.
I per què? Perquè ja no té res, no té
no
cap motivació.
Que fer, no té motivació, no té sentit, no, es pensa que la vida s'acaba, que ja si no té fill, no té home, no té això, s'acaba el tema. I bueno, es va deixant, i això que deien la gallega, me morro, pues, bueno, sí, això està molt clar, eh?
I he vist també que els que superen més aquest dol és quan, d'alguna forma, conscient o inconscientment, poden continuar-se comunicant. Jo tinc un cas molt curiós que em diu, no, jo cada dia al meu marit li envio whatsapps.
És, bueno, és que...
Vull dir, és una, mira, forma també, una autodefensa, això?
No. Jo crec que no, mira, em van dir, al poc de morir-se el meu pare, diu, el que el teu pare no està aquí. I jo vaig dir, qui diu que no està aquí? Perquè segurament tu, no sé si tens pare o mare, tu a vegades suposo que parles amb el teu pare, que estigui mort, no? O no parles amb el teu pare. Papà, échame una mano, no sé què. Oye, tu què penses? O sigui, la seva energia, el que tu, les vivències que t'has tingut amb ell, això es queden en tu. Si tu saps aprofitar, evidentment. Ara, si tu et tanques i se m'acaba el món, se t'acaba el món. Però a mi, jo no el trobo a faltar, al meu pare. És com si estigués aquí. Aunque no estigui en presència, però està. Això és l'important. O sigui, n'hi ha molta gent que hem parlat abans que viu amb la seva família i sent sol. O sigui, que la presència física no és el més important. El més important és el que tu tinguis d'aquesta persona, no? Jo, papa, tu què penses d'això? Tu, no sé, i penso que no estic boig, perquè he preguntat a molta gent i quasi tothom xerra a gent que en presència no està, perquè tu tens unes experiències, unes energies que s'han fet una impronta en tu, i com tota aquesta energia, però en definitiva tu i jo sembla que estem separats, no? Si tingués un aparell d'aquests grans, segurament tu i jo es veuria, i es veurà, suposo, algun dia, que tu i jo estem junts. No n'hi ha límits. Estem compartint, som tots una consciència. Vull dir, però si tu has estat bé amb el teu pare, doncs aquesta consciència la tens. Més t'hi dic, jo estic tranquil, i jo dic aquí tranquil·lament, que jo me'n mori mentre buscar-me el meu pare. Segur. No és que vingui ell, segurament, però la seva energia, el meu cervell ho codificarà com si fos el meu pare. O sigui, jo estic tranquil. Perquè m'estan esperant allí. No tinc pressa en anar-me, eh? Però m'estan esperant.
Carlos, això és molt interessant. Com se medeix també la felicitat? Jo també he preguntat a persones de 70, 80, 90 anys, dic, que les han passat canutes durant tota la seva vida. I li pregunto, ets feliç? Han quedat viudes o viudes, no? La mort d'un fill. Mm-hmm. I els hi preguntes, ets feliç? I el 95% en diuen que sí. Com quina resposta té això?
Mira, la resposta és, mentre tu et sentis que encara ets útil per fer coses, mentre tu et valoris, mentre penses que la teva estància aquí ha sigut productiva, que has tingut una missió, un propòsit...
Això et fa ser feliç.
A ser feliç. Perquè, en definitiva, ja t'ho dic, l'home és feliç, segons el Maslow, l'home és feliç, la punta de la piràmide és quan t'has autorealitzat. Tu tens unes necessitats socials, de menjar, de comunitat, d'això. Però l'autorealitzat és el que té capacitat de donar. Llavors, si tu tens capacitat de donar, ets feliç. La felicitat teva... Va, o sigui, jo... Per què faig voluntariat? Perquè jo em dic, per què fas això, tu? Hòstia...
Per què et compliques la vida?
I jo digo, això és el meu aliment per la meva ànima. O sigui, la faig per mi, perquè jo em sento bé amb això. O sigui, possiblement trec més jo, a lo millor, que la persona que jo estic fent un voluntariat amb ell, no? O sigui, i això ja ve des de l'home va començar a ser home, l'homo sapiens va ser home, quan va agafar la propietat de curar els altres. S'ha vist que amb els dentals i tota aquesta gent van començar a cuidar els seus persones tenen al voltant, que perquè no se'n metgessin el dinosauri i tota aquesta gent. Vull dir, però tu tens aquesta capacitat, això és el que fa feliç, que tu tinguis capacitat de donar. Això és el millor que pot ser. Jo he tingut la sort de tenir aquesta professió, que més bé o més malament, m'ha permès fer aquestes coses. No?
Doctor Miguel Àngel Ramírez, ha sigut una entrevista, crec que extraordinària, fabulosa. Hem parlat de coses molt íntimes i personals en quant com a humans, lògicament. Crec que ens ha ajudat molt, i la gent que ens ha escoltat segur que també. A vegades parlar de coses tabús, com és l'amor, com és el dol i tot això, costa, no?
Costa,
però quan s'hi parla jo crec que produeix també una gran pau i una gran tranquil·litat. Li agraeixo molt la seva presència aquí, la seva visita, i sempre tenim la costum de dedicar una cançó, no? De dir, després de l'entrevista. Jo he seleccionat aquesta, una que diu Massa soledat, del grup Xiula.
Vale, perfecte, l'escoltarem.
A l'habitació, i quan expresso el sentiment, tothom està absent, tothom està absent. Arrels que s'han desconnectat del meu costat, no hi ha sortida de veritat. Una ciutat que es plega i em va fent patir, no em queda força per fer el crit. Massa, massa, massa soledat, massa, massa, massa soledat, massa, massa, massa. Sentar bé, un
passeig, un nou formigueig. Fa temps que no et veig. Obri finestres als matins, saludo els veïns. Saber que es preocupen per mi és un nou camí. Ara estàs aquí.
Tanta soledat a la meva edat ha de tenir solució, aquesta tristor i aquest color no desitjat. M'he enredat en una xarxa i no puc sortir. Només gent que marxa en lloc de quedar-se amb mi. Situacions que han superat la meva família i ni he estat capaç de sortir i demanar auxili. Aquí tot va passant, allà el món es va movent. Tants estímuls que ni estimo ni estic present.